Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La carnisseria Corral commemora 100 anys a la ciutat, convertida en un dels establiments més emblemàtics i amb una relació molt personal amb la clientela. El comerç, nascut al Mercat Pere Sant el 1925, va canviar d'ubicació fa aproximadament una desena d'anys per instal·lar-se de manera definitiva al Mercat de Mirassol. Un negoci familiar que viu la quarta generació i que ha anat heredant el vincle amb els clients que continuen apostant per la qualitat i el tracte proper. Àgueda Pareja, propietària de la carnisseria, explica l'èxit del negoci.
Son amigos, amigas, gente que te aprecia y tú los tratas como si fueran familiares, porque lo que quiere es que estén contentos y que lo que se llevan. Hay gente que te viene y te dice, ¿qué me vas a poner hoy? Y tú le dices, pues mira, tengo esto, ¿te va bien? Y se lo lleva.
Carnisseria Corral organitza un acte de celebració del centenari aquest dissabte, de 12 del migdia a 4 de la tarda, amb un espectacle infantil, música i botifarrada al Mirassol Centre. El Teatre Auditori acull aquest dimecres a les 8 del vespre el concert solidari Amics del Clínic, Amics de la Salut. Es tracta d'una iniciativa impulsada per membres del cor per recaptar fons destinats a la investigació del melanoma, una malaltia que va colpir de prop la formació amb la pèrdua de la salut B. Bueren, membre fundadora i cantant del cor, ara fa un any. I Fila Zero pujarà a l'escenari de la Unió aquest divendres, 30 de maig, amb una nova representació. Una pregunta a ESO? Una sessió de microteatre amb textos del dramaturg José Sánchez Sinisterra, Premi Nacional de Teatre. L'espectacle, que forma part de la iniciativa Faves Tendres, Teatre Breu de Fila Zero, busca interpel·lar el públic amb un llenguatge contemporani i una escenografia mínima. L'espectacle començarà a les 8 del vespre. El Centre Laura Esteve celebra aquest diumenge 1 de juny el seu 30è aniversari amb un espectacle al Teatre La Fac de Terrassa a les 6 de la tarda. La proposta inclourà dansa clàssica, dansa contemporània i una mostra de teatre musical, tot plegat interpretat per l'alumnat del centre. Actualment, el Centre Laura Esteve compta amb un centenar d'alumnes que reparteixen entre les disciplines de dansa i pilates. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora la principal incidència la situem a la C58, a l'autopista del Vallès, on hi ha hagut un vehicle incendiat, un camió que s'ha incendiat. S'està treballant en aquest punt a l'autopista, a Sant Quirze i en sentit nord. De moment l'autopista tallada en aquesta direcció, en sentit Terrassa, on es fan desviaments senyalitzats. Tot i així, hi ha retencions, hi ha cues des de Barberà de Vallès fins a Sant Quirze, en sentit nord, per tant, també, però, en sentit contrari, uns altres 3 quilòmetres a la zona de Sabadell de Sant Quirze en sentit Barcelona. Aquesta és la principal complicació, ara mateix, a la xarxa viària. A la resta, una mica el volum habitual, el que toca aquesta hora. A la B30, sobretot, destacar la zona de Cerdanyola, molt plena, en sentit nord, i a Barberà, en aquest cas en sentit sud, també en aquest lateral de l'autopista AP7. Trànsit també molt espès a les dues rondes de Barcelona, si heu d'entrar especialment a les dues en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà,
Thank you.
El professor rebel Cristian Oliver torna a la càrrega amb una nova novel·la. Es tracta de Dos per un, on compleix amb una assignatura pendent, que era escriure una ficció dedicada al públic que veu cada dia a la seva feina i les alumnes adolescents als quals hi dona classe. Ho descobrim marxant cap al Prat Ràdio, on tenim a punt l'Ivan Conde Pérez, que és el cèntric espai cultural on ell no diu... Sí, ens ho explicarà ara tot seguit. Endavant, Ivan.
Professor novel·lista o escriptor docent. Des de fa un temps, el Cristian Oliver ha agafat el gust a escriure i doncs, pràcticament fa uns dies ha vist la llum Dos por uno, que és la segona novel·la del Cristian. Aquí tenim el plaer avui de tenir amb nosaltres. Cristian, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, què tal?
Explica'ns una mica de què va el llibre, no? Perquè la sinopsi pot ser més o menys clara, però després té com un univers interior molt gran, però per aclarir-nos, així en dues línies, no? Hi ha dos germans bessons, el Max i l'Àlex, que es fixen en la mateixa persona, en un company, no? En un noi que tenen a prop. Un d'ells el veu primer, però l'altre s'acaba fent passar per l'altre bessó. Explica'ns una mica de què va aquesta nova novel·la.
A mi se'm va ocórrer aquesta història de bessons, que poguessin intercanviar-se entre ells per una miqueta doncs, jugar amb la gent que hi ha al voltant, per molestar-se, perquè són dos germans que no tenen bona relació, tot i que es troben molt a faltar. I m'agradava aquesta idea perquè jo ho vaig viure com a professor de tenir alumnes bessons que s'havien intercanviat a les meves classes i que quan es va acabar el curs m'ho van dir, tothom ho havia sabut menys jo i em va semblar tan divertit que vaig voler convertir-ho en una història.
Sí, que hi ha una mica o molt de realitat en les teves històries sempre.
Jo crec que Dos per un és una història totalment fictícia, no hi ha res que estigui basat en la realitat, però inevitablement hi ha molta experiència meva i moltes vivències, molts pensaments i sobretot molt del que veig a l'aula, no? En els meus estudiants, els adolescents, el seu món, el seu dia a dia, la manera com parlen, la manera com es diverteixen i també les preocupacions que tenen. Això ho heu volgut reflectir.
Després d'Estimat Idiota, no? de l'anterior proposta que ens feies arribar aquest Dos per un, que el podem catalogar de novel·la juvenil, va dirigida a un públic diferent o al final creus que també la teva literatura és més universal?
Jo crec que aquesta, quan l'escrivia, pensava en un públic més juvenil, però és veritat que m'arriben lectors que no són adolescents i que la gaudeixen igual. De fet, jo crec que aquesta història permet retrobar-te amb el teu jo de l'institut, potser fins i tot retrobar-te amb aquell amor que no vas tenir i voldries haver tingut. Per tant, jo crec que és una història que pot connectar amb els joves perquè són protagonistes com ells i amb els adults perquè a tots ens agrada doncs, treure aquesta part jove que tenim guardada.
Aquests dos germans bessons que físicament són iguals, el Max i l'Àlex, després a nivell no, de caràcter, de personalitat, de maneres de ser molt diferents, no sé si fins i tot també has volgut aquí fer una mica de crítica social de les aparences enganyen, de com la gent pateix amb les expectatives i amb la realitat.
És curiós perquè el Max, que és el personatge més rebel, el més malcarat, el que no se li donen bé els estudis, al final és el que pateix aquest joc del germà, no?, que està intentant boicotejar-lo fent-se passar per ell. Quan l'altre germà, l'Àlex, és responsable, és bon estudiant, bon amic, bon fill, i en canvi té aquest comportament. A mi m'agradava una miqueta trencar amb aquest estereotip del dolent que ha de fer mal a l'altre, sinó conèixer una miqueta la profunditat del personatge, què li preocupa, què espera de la vida, i de l'altre doncs, també treu una persona que és insegura, que en realitat enveja molt el seu germà perquè, tot i ser un malcarat i mal estudiant, en realitat té moltíssimes habilitats socials, és molt segur de si mateix. I, per tant, era una mica treure les coses dolentes dels dos, però també les bones, remarcar-les, perquè no paren de destacar-les cada un l'un de l'altre.
Això, els professors també sou especialistes, no? En veure aquelles coses positives d'aquells alumnes que tenen una mica també no, el prototip o l'estigma ja de fins i tot persones que no serveixen, tot i ser molt joves, i fins i tot també la contrària, no? D'aquells alumnes brillants i, bueno, tampoc ets perfecte o potser no sempre tindràs aquesta capacitat d'èxit, no, a la vida?
Sí, de fet, he volgut també reflectir la figura del docent. Hi ha un personatge, un professor clarament protagonista, no? que escolta, que fa costat, que ajuda a un dels bessons, i en tenim un altre, en canvi, que és el contrapunt, no? que no el mira, que només li diu que no anirà, que no serà res a la vida, que és un gandul, no? I per tant m'agradava aquest contrast, i sobretot explicar-ho des de la visió de dos adolescents, perquè al final és una història escrita per mi, però que he intentat reflectir allò que sent un estudiant quan té el professor al davant que no el tracta bé o que només li fa comentaris desagradables, però també què pensa quan el que té al davant és un professor que sí que l'escolta, que sí que intenta doncs, fer-li preguntes molt difícils, però que són les que no entren a l'examen, sinó les que li fa a la classe sobre ell mateix.
Hi ha aquest element, no, del catfish, que es diu en anglès, del fer-se passar per una altra persona, que sent bessons, no sé si fins i tot això és un atenuant o una cosa que el fa encara més delicat, però ets una persona que també has parlat molt d'això, no, del món de les aplicacions de cites, de com té coses molt boniques però també té coses una mica més obscures. Tu que estàs al costat de la gent més jove, no, i que sempre hi ha molt aquest debat, de vegades sense sentir-los a ells mateixos, què s'està coent ara mateix? No? Quines problemàtiques i quines oportunitats en aquest tipus d'aplicacions ens hi trobem?
Crec que tots els entorns tenen coses bones, però també tenen perills. Crec que l'autoestima està afectant moltíssim a les noves generacions. De fet, això és un tema que també vaig voler tractar perquè ho veig en el meu dia a dia. Autolesions, falta d'autoestima, intentar buscar el suport, no? L'aprovació de l'altre a través del món digital, també en el món real. I jo crec que això és una cosa que potser abans no era tan evident, ara s'ha fet una realitat encara més que la real, sinó que la realitat digital també ens està portant molts problemes i crec que era important demostrar-ho.
Ja ho dèiem a l'inici quan parlàvem, que ja fa uns dies, no? uns pocs o uns molts dies que ha sortit a la llum doncs, la teva nova proposta. Com està anant? No? Perquè, per exemple, doncs ha sigut un dels llibres més venuts de literatura juvenil en català a Abacus. O sigui que, com estàs veient aquesta recepció en els primers dies?
Estic molt content. Crec que de les coses que més emocionen és quan escrius i tens el primer contacte amb el lector. A més també m'emociona perquè estic a l'aula i veig estudiants que o en secret o perquè em diuen mira, me l'estic llegint, també em poden fer com en temps real que els està semblant. Per tant, és molt emocionant, estic molt content i espero que pugui arribar a molts lectors.
Ara que ja, no?, doncs són diferents obres i a més de perfils molt diferents, no?, perquè al principi més lligat a la vessant educativa, ara ja, doncs això, no?, diferents perfils de novel·les. Tu, a nivell personal, com estàs gestionant aquesta doble cara, que potser tu ara em dius que no és doble vida, no?, de professor, escriptor, d'escriptor-professor, i si ha canviat una mica en aquests darrers anys de com ho vas prendre a l'inici?
És més difícil de gestionar perquè el temps és el que és, però algú em va dir una vegada que el temps és elàstic i, per tant, que nosaltres l'adaptem, que nosaltres podem una miqueta arribar a tot si ens ho proposem i ens organitzem bé. Jo gaudeixo molt de la meva part de professor, no hi vull renunciar, mai he volgut renunciar-hi, però també sempre he tingut la voluntat d'escriure, de ser escriptor també, d'escriure novel·les, imaginar-me històries, i ara que ho puc fer, doncs em sento plenament feliç i espero seguir-ho podem fer durant molt de temps.
Han anat alumnes a les presentacions?
Sí, alguna vegada sí. De primera d'aquesta novel·la van venir-ne algunes i em va fer molt content.
I ets dels que fa una mica, no, de publicitat a les seves classes o de qui ho porta més en amagat?
Procuro no parlar-ne. El que passa que ells se n'enteren i pregunten i s'interessen i aleshores doncs, són els primers a conèixer els detalls secrets que segurament la resta de gent encara no pot saber.
Estem en un moment també de molt debat a nivell educatiu, no? Sempre està present, però especialment en els darrers temps, i per exemple, ara s'està debatint i parlant molt de la presència de les noves tecnologies, de les pantalles. Primer, si vols, comencem per les pantalles. Què en penses de, per exemple, aquesta hipotètica, no, mesura de prohibir mòbils o de prohibir fins i tot pantalles en general?
Jo he de reconèixer que el meu discurs ha anat evolucionant amb el temps. Jo vaig defensar molt fermament l'ús de pantalles perquè creia que no podíem viure en un món a part, no, sinó que els havíem d'educar per fer-ne un bon ús. Però també he sigut realista, veig les dificultats que això suposa, veig també les limitacions que pot provocar. I ara penso que les pantalles han d'estar fora de l'aula, que centrem-nos en altres aspectes. Crec que hem de seguir parlant del món digital, però no necessàriament amb una pantalla al davant, això sí que ho he dit sempre. I, per tant, jo crec que aquesta nova mesura està ajudant almenys a treballar una mica més la concentració dels estudiants, que sempre és molt complicat. Per tant, jo crec que canviar d'opinió, evolucionar, jo crec que algú em va dir que era de savis. Per tant, espero no equivocar-me amb aquesta nova manera de pensar.
I en aquest sentit, tu que també escrius sobre la capacitat de lectura dels alumnes, com la veus, no? Perquè també una de les coses que es diu és que potser hi ha com molt, no?, que ens estem, les diferències s'estan estirant, no? Hi ha tant joves apassionats de la lectura com d'altres que fins i tot, per molt que es puguin interessar, ja no han perdut una mica aquest hàbit, oi?
A mi fa la sensació que llegir ara s'ha convertit en un hàbit que no produeix vergonya dir-ho. Crec que aquells que no els agrada llegir no els agradarà igualment, però en canvi crec que ara es produeix un espai a les aules de lectura, de poder tenir una estona amb un mateix. Crec que estem guanyant lectors, de fet els estudis ho evidencien, els lectors sobretot són joves, són els que més llegeixen. Només cal comprovar que un adolescent avui dia llegeix una mitjana segurament mínima de 6 novel·les a l'any. Caldria preguntar als adults. Per tant, jo crec que caldria potenciar els adults que s'hi llencin a llegir, que trobin estones, que aprenguin també aquesta part dels adolescents, que realment són els que estan llegint més i, a més, amb moltíssimes modalitats. Per tant, jo crec que alguna cosa s'està fent des de les aules quan la lectura ja no és en secret, sinó que es fa de forma pública i, a més, a les aules també se'n parla i es fa com aquesta lectura compartida.
La temàtica de les darreres de les teves darreres dues novel·les, no? Al final doncs, són de relacions, no? De noi no i de relacions LGTBI. Com veus també la situació sobretot de la producció literària, de la producció de sèries, perquè sí que és cert que ha augmentat la quantitat, però hi ha d'haver una quantitat de representativitat òptima, sempre hi haurà l'augment, la necessitat, no?, en augment de veure, sobretot en la gent jove, sentir-se representats, o creus que hi arribarà un moment on es pot trobar una no sé si dir-hi quantitat o qualitat adequada?
Jo crec que la porció com obligada a cada sèrie o pel·lícula, jo no la comparteixo, perquè allò és residual. Jo el que almenys prefereixo és la quotidianitat, que hi hagi protagonistes gais, protagonistes lesbianes, protagonistes heterosexuals, transsexuals, és a dir, des de l'absoluta quotidianitat. No aconseguir com el percentatge perquè no diguin, no? Jo crec que jo sóc més partidari de mostrar el que és la realitat, de treure els ulls per la finestra i veure què és el que hi ha i portar-ho a les pantalles, a la literatura i a tot arreu. Jo no m'imagino una vida sense personatges LGTBI en el meu entorn i és el que intento mostrar en les meves històries. Per tant, crec que encara cal més protagonistes LGTBI perquè de secundaris n'hi ha molts, però no n'hi ha tants de protagonistes.
I quin impacte tenen en la vida de les persones especialment joves, ja sigui a gran escala o a petita escala de casos que t'hagis pogut trobar?
Jo crec que l'impacte és bàsicament saber que no ets l'únic. I jo sempre he pensat que l'etiqueta LGTBI a vegades havia dubtat si era necessària o si no. Ara el que veig és que sí que és necessària quan aquella etiqueta serveix perquè qui ho llegeix veu que no és l'única que li passa. Jo aquí en aquesta història poso una situació de el Max té el noi que li agrada al mateix vestidor, al seu costat, s'està caminant al seu costat i se sent nerviós, se sent impacient, es tremola. Això jo crec que una persona, un noi que també li agrada un noi, també ho sentirà. Una persona que, un noi que li agrada una noia, potser no es trobarà mai en aquesta situació. Trobar aquestes escenes de quotidianitat fan que una persona s'identifiqui i senti que allò doncs, és l'absoluta normalitat. I crec que és molt necessari que ho veiem més.
Doncs, Cristian, moltíssimes gràcies. Molta sort també, no?, doncs, en aquest camí en 2x1, que està, no?, disponible pràcticament a tot arreu per qui vulgui. I doncs, bueno, estarem pendents també de ser ja més aventures.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Prenem el vol carícies del teu... carrer és net i no fa sang, no fa sang, no fa sang.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I al Connectats és temps ara per parlar d'esports i ho fem amb un nom propi, el de la marxadora terrassenca Paula Juárez, que s'ha penjat la medalla de plata recentment en el Campionat d'Europa de Marxa Atlètica per equips. El nostre company Sergi Estapé conversa ara amb ella. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs com comentaves, estem amb la Paula Juárez, que recentment s'ha proclamat campiona d'Europa de Marxa Atlètica per equips a la ciutat txeca de Podebrad. I Paula, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs explica'ns una mica, no? Això va ser, com dèiem, el Podebrad. Explica'ns com va anar això, aquest campionat d'Europa de marxa atlètica per equips.
La situació grupal doncs, va anar força bé, ja que, bueno, Antia, la meva companya, va quedar quarta, jo vaig quedar cinquena i la del darrere meu va quedar sisena. Llavors, per equips, doncs, ens va anar super, super bé. A nivell personal, sí que és veritat que jo venia d'una lesió de 2 mesos, llavors vaig arribar una mica justeta, i tot i així doncs, vaig estar contenta perquè, tot i estar lesionada, doncs, vaig poder fer marca personal.
Va ser 1:29:44, és a dir, superaves una...
Sí, bueno, era un 29-24.
Ah, val, doncs ho tenia mal apuntat. Bé, doncs clar, això també per vosaltres també és important, no?, pels atletes, doncs superant marques personals, no?
Sí, sí, sobretot per intentar fer la mínima del Mundial a Tòquio, que és a cara a l'agost. Llavors, per la meva part, doncs vaig fer la mínima i ara d'aquí una setmaneta i mitja, doncs, juntament amb una altra companya, pues, lluitar a la plaça aquesta que queda per anar al Mundial.
Bueno, ja no és la primera vegada que guanyes una medalla a nivell, doncs diríem, internacional. També et vas penjar el bronze, si no m'equivoco, en el Campionat del Món, que es va disputar a Turquia, a Antàlia, no? En els 20 quilòmetres també, no?
Sí, sí, també. Allà va ser per equips, també, sí, sí. Sí, a nivell d'Espanya, la marxa és un dels millors esports i les millors potències del món. Sempre... tant amb nois, amb categories inferiors com superiors i de tot, sempre aconseguim fer medalla.
També vas penjar el campionat iberoamericà, la plata. Suposo que tens ganes de penjar-te l'or, no?
Sí, algun dia. Sí, més endavant, però algun dia. L'objectiu és intentar anar als Jocs de Los Angeles.
Molt bé. Explica'ns una mica quines dificultats té la marxa, perquè des de fora sembla que sigui com... No sé, clar, no és la manera postural que estem acostumats a caminar i a córrer. Té molta dificultat? És molt complicada?
Bueno, la marxa influeix molt en la tècnica, en plan, a la pèrdua de contacte i en el doblegar. O sigui, et poden treure 2 targetes, una tant per botar i l'altra com per doblegar el genoll. Llavors, clar, al final has d'anar el més ràpid que puguis sense tenir sempre un peu al contacte, doncs, al terra. Llavors, si no, doncs et poden treure targetes, et penalitzen, depèn de la distància, doncs 20 segons, 30 segons, al pit lane, i si no, doncs et poden desqualificar.
Doncs deies al nivell espanyol, però també català, hi ha una altra terrassenca, que també és una marxadora, la Cristina Montesinos, que va estar als Jocs. Vull dir que és un esport que aquí s'està en auge, no?
Sí, 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 sí. A Catalunya sempre ha sigut, de tota la vida, històricament, un potència de marxadors. Sempre, sempre. En general, a Espanya.
Com et vas iniciar amb aquesta modalitat? No sé si vas començar corrent, fent atletisme així, en general. Com va ser això?
Ui, el meu va ser molt... O sigui, jo vaig començar l'atletisme molt tard, als 20 anys o així, corrent. Llavors, la meva parella era bueno, marxador. I em va dir un dia, que no t'atreveixes un dia a fer marxa? Perquè al final, o sigui, quan ho mires, va dir, pues, hòstia, la marxa, qui fa marxa? O sigui, en plan, em vaig picar, em vaig néixer i pues, resulta que se'm va donar bé i mira, al final, doncs, la cosa pues, t'enganxa. Al final és un esport que és molt dur, però és molt... O sigui, t'aporta moltíssim.
Parles que vas començar amb 20 anys, si no m'equivoco, en tens 24, és a dir, portes relativament poc, però déu-n'hi-do tot el que has aconseguit, no?
Sí, o sigui, se m'ha donat bé, no em puc queixar.
Què vas començar, a la Unió Atlètica de Terrassa?
Sí, correcte, vaig començar allà.
I què feies al principi?
Al principi, doncs, feia a fons amb el meu antic entrenador, doncs, feia allà a fons, en plan... Me'n recordo que estava així també a l'època... Bueno, vaig començar als 19 anys, això sí, a córrer allà. I llavors me'n recordo que estava a l'època de batxillerat, llavors potser anava dos dies, entre setmana, a passar-ho bé, a disfrutar, a córrer, a gaudir. Així no feia entrenament.
I què et va dir l'entrenador quan vas dir vull canviar marxa, l'entrenador que tenies, què et va dir?
Doncs, com era el mateix, em va dir, doncs ho provem, a veure què tal, i res, com se'm va donar bé i em va agradar, doncs... Se'm donava millor que córrer, al final, suposo, llavors...
Vas dir que endavant. Ara estàs a la Unió Atlètica Lleida, no?
Sí, estic a Lleida.
Perquè del Terrassa vas passar a Lleida o vas passar per algun club intermig?
No, vaig passar directament a Lleida.
I que més, que et van venir a buscar, vas anar a ser tu per algun motiu, com va anar?
Sí, no, em van fer una oferta i, doncs, en aquell moment, doncs, em convenia bé i m'agradava millor, llavors vaig passar a Lleida.
I estàs allà o estàs... Com ho fas? Vas allà a entrenar?
O sigui, a l'atletisme pots competir en qualsevol club d'arreu d'Espanya, però no cal que vagis a viure allà, no és com el futbol ni res.
I què tal amb la Unió Atlètica Lleida?
Doncs bé, molt bé, o sigui... Quan haig de competir les lligues, que normalment són tres, doncs vaig allà vaig fins a Lleida amb l'autocar i anem fins on ens toqui. I llavors, superbé. Superbé.
I això, llavors, també hi ha competicions per clubs? És a dir, explica'ns una mica com va això, l'atletisme. És a dir, hi ha competicions per clubs, hi ha competicions individuals, com va?
Sí, o sigui, normalment es competeix per club, llavors està com la divisió d'honor, la primera, llavors en plan... doncs representa que hi ha totes les disciplines de marxa i van puntuant. Llavors, qui tingui més punts, doncs és qui passa a divisió d'honor i aquestes coses. Llavors, competint, no sé, per exemple, a Lleida, doncs competeix en Pontevedra, en Manresa. Llavors, va per punts. És una miqueta així, això sembla una mica el futbol. Llavors, és molt divertit perquè l'atletisme és un esport individual, però en aquest sentit, al final, tot ho fas per equip. Llavors, tothom puntua i tens com... que jugues amb equip.
I estàs especialitzada en els 20 quilòmetres o també fas altres proves de marxa amb més quilòmetres?
Això és una mica complicat perquè abans hi havia els 20 i els 35, van treure els 35 i van posar els relleus, ara per Los Angeles només estarà el 20, llavors la idea és només especialitzar en els 20, bueno, que l'any que ve passen a ser mitja marató. És que la mare s'ha marejat una miqueta. L'any que ve les distàncies passen a ser mitja marató i marató. L'únic que la marató no estarà a Los Angeles. Només estarà a la mitja. Llavors, la intenció doncs, és intentar especialitzar-me el màxim possible amb la mitja.
I, Paula, quin és el teu dia a dia? És a dir, quantes hores entrenes? Com, més o menys, quin és el teu dia a dia per preparar-te pels objectius?
Doncs res, m'aixeco sobre les 8 i mitja, llavors faig treball de la universitat, després me'n vaig, agafo el tren i me'n vaig al car a entrenar, doncs si haig de doblar em quedo dinar allà, i si no doncs torno a marxar cap a casa, torno a avançar a la feina, bueno, la feina de la uni, i per exemple, doncs en el meu cas, doncs jo treballo dos dies entre setmana, doncs al Decathlon, els dimecres i els dissabtes, llavors m'ho vaig muntant així.
I què estàs estudiant?
Educació social.
Molt bé. Aquest és el camí que vols triar després. Però jo et volia preguntar, no sé si fas tot això, aquesta rutina que has dit d'entrenaments, és 5 dies a la setmana? Quants dies ho fas, això?
Ho faig, sí, o sigui, normalment entreno cada dia i només descanso els diumenges.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, és que al final la marxa has acumulat molts quilòmetres.
I ara parlaves dels jocs. Hi ha algun objectiu abans dels jocs? Tens algun objectiu, diríem que...
Bueno, ara sí, ara aquest any és intentar, la setmana que ve tenim una competició a la Corunya, a Galícia, que és un meeting internacional on és molt guai, que ve gent de... És com un jocs, ve gent de tot el món, de Brasil, de Colòmbia, la millor. I llavors allà doncs, em jugo la plaça per anar al Mundial, a Tòquio, que és al setembre. Llavors, aquest any és la intenció d'intentar classificar-se pel Mundial.
Sí, primer diríem que pensaràs en el Mundial i després ja el dels jocs ja... Perquè clar, acabem de fer
clar,
els de París
sí,
fa poc.
Sí, la intenció sempre hi ha el pla és intentar a uns jocs, però a poc a poc hi ha un objectiu de curt termini. Però la intenció de llarg pla sempre es vol reflexar als jocs, clar.
I això, clar, no sé si és, el vostre nivell és molt amateur, i no sé si us guanyeu alguna cosa, com... No sé si, com
a nivell econòmic, dius?
Sí, més o menys, si teniu algunes ajudes o...
Sí, a veure, això passa molt amb els esports individuals, que desgraciadament no hi ha tantes ajudes com els col·lectius, ja sigui atletisme, natació, bueno, gimnàstica... llavors, sempre a nivell de les federacions sí que hi ha certes ajudes, però sí que és veritat que no són suficients, com per exemple, en el meu cas, jo què sé, doncs això de treballar i posar-me al 100%. Són ajudes limitades, entre cometes. Llavors, jo crec, penso que aquí sí que fa falta un cop de mà també per part de l'Estat i per part de moltes coses.
De fet, sempre s'ha dit, no?, l'atletisme, aquest esport, doncs, diríem, el rei dels Jocs Olímpics, l'amateurisme, no?, però, bueno, és això... Clar, vosaltres també hi dediqueu potser molt, igual d'hores o més que altres esports que són professionals, no?
Sí, exacte. Al final sacrifiques moltes coses, sacrifiques molta vida i moltes coses, i a vegades arribes a un punt que dius no sé si està valent la pena o no, però, bueno, sempre val la pena, però, clar, és això que... Què dius? Ostres, a vegades el món funciona una mica al revés.
Segur que sí, que val la pena. Ho hem dit, tens 24 anys, ja tens tota una vida. No sé si t'has marcat, doncs mira, m'agradaria córrer fins als 30, m'agradaria córrer fins als 28. No sé si t'has marcat un final, és molt aviat, però no sé si ho tens pensat.
A veure, el bo i dolent de la marxa... Bueno, el bo de la marxa és que és una disciplina que pot durar molt temps, en plan, que normalment el pic d'una persona de marxador és als 28 anys. Llavors, el guai és que als 28 hi ha Los Ángeles. Llavors, un cop vagi a Los Ángeles, ja veuré, depèn de les circumstàncies de la vida, depèn també del món laboral, perquè també m'agradaria, doncs, en un futur treballar d'això que vull. I és el que parlava, que al final l'esportista sacrifica moltes coses, però... Per ser esportista, per moltes carreres i molts màsters que tinguis, al final no tens experiència laboral i avui en dia l'Estat no et dona cap mena d'ajuda per tenir, jo que sé, que puguis anar
Paula?
A la teva carrera.
És que t'hem perdut, sí. Perdut l'últim tros de que deies això, no? Que l'Estat no t'ajuda i que, bueno...
Sí. Bueno, sí, doncs d'això, que al no ajudar-te, doncs al final doncs et deixa com fora de lloc, saps, dintre del món laboral, perquè... Si no tens experiència, doncs al final és el que busquen les empreses, experiència.
Doncs Paula Juárez, l'atleta terrassenca, que acaba de guanyar fa molt poc una medalla de plata al Campionat d'Europa de marxa atlètica per equips. Molta sort. Esperem veure't a Tòquio i també esperem veure't, òbviament, en els Jocs de Los Angeles quan passi, doncs, quan arribi el 2028. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats, Paula.
Gràcies. Adéu.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Hola, què tal? Soc el Roger Benet, tècnic i fotògraf de Ràdio Sabadell, i la cançó que us recomano és Prou de plors, del Guillem Gisbert. És una versió que va fer el concert a Razmatar.
treu la veu, queden restes de claror. No recorden els cantants, recorden les cançons. Prou de plors i canta lent, com qui marxa d'un combat. Com saps bé que els agradarà, com vau fer tants anys plegats. I entremig de les gentades i davant de les multituds, si algun dia defalleixen, canta fort.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Després de commocionar el panorama literari amb el poemari A les cortades, versos i relatos des de l'Averno, Jep Graupera torna amb la seva primera novel·la, El otro lado del espejo, Històries oscures, de Bobby Marsh, una obra que fusiona realisme màgic, introspecció i terror psicològic. Marxem fins a Badalona per parlar amb Jep Graupera, escriptor, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Carme, estic aquí amb Jep Graupera. Què tal, Jep, com estàs?
Hola, bona tarda, Anna, molt content i agraït d'estar aquí amb vosaltres.
Comencem primer parlant una miqueta del teu primer poemari, A les cortades. Va néixer d'un moment vital bastant intens. Com mires ara aquell llibre després de tot el que ha passat des de la seva primera publicació?
Bé, es va publicar A les cortades el setembre de 2021, sortíem de la pandèmia, que ara ja estàvem una mica ficats, i més cap al fet social en si de l'època del confinament, va ser el moment en el que jo vaig tenir, o sigui, l'entorn va possibilitar, tots vam tenir molt de temps lliure en aquell moment, i vaig tenir una mica temps per mirar-me a mi mateix, veure el punt de la meva vida en el que estava, mirant enrere i veure tots els meus fracassos, que eren uns quants i eren importants. Aleshores, en aquells moments, no... si jo hagués sigut una altra mena de persona, segurament hagués fet qualsevol altra cosa, però he estat llegint tota la vida, des de que me'n van ensenyar amb 3 anys a l'escola Artur Martorell, i és una mica, al final, un efecte olla a pressió. És a dir, has anat ficant coses durant 50 anys, al final han de sortir per una altra banda. I va sortir en forma de poemaris i relats. M'ho vaig... tot i que el que expressen són dolor i tristesa, bàsicament, però creativament m'ho vaig passar bé, o sigui, va ser una realització personal important, i, però sense cap intenció de publicar-ho. Mm-hmm. Un cop escrit, ho vaig donar a conèixer al meu estimat professor de l'escola primària, el Josep Maria Damas, ara ja, pobre, va traspassar, que en pau descansi, i va ser ell que em va dir, ostres, doncs, sí, mira què pots fer amb això, a veure si hi ha alguna editorial. Jo vaig conèixer a través d'altres autors una editorial d'aquí a Badalona, que no nombrarem, però que era una editorial cèlebre per incompliments de contractes, estafar autors, a impremtes, a distribuïdors, però... evidentment, si no ets Stephen King...
Clar,
no pots
per alguna cosa has de començar,
sí,
no?
Sí, no pots tenir segons quines ínfules. I la manera de publicar, sense que almenys no em costés res, ja va ser molt, hi ha molts que et fan pagar directament, doncs va ser a través d'aquesta editorial. El llibre va sortir, va tenir una bona acollida, una primera edició que va estar present a 2 fèries del Libro de Madrid, a 2 Sant Jordi, tant de Badalona com de Barcelona... però un cop desaparescuda l'editorial, desaparescut el gerent, desaparescut els diners, el llibre es va
quedar... L'editorial va desaparèixer d'un dia per l'altre.
Bueno, el personatge en qüestió està exiliat a Lleida, perquè suposo que aquí a Badalona hi havia massa gent buscant-lo. Aleshores, ja et dic, el llibre també va quedar mort. Vaig tenir el privilegi i la sort, temps després, un cop escrita la que va ser la primera novel·la, no sé si vols ja passar a la següent pregunta o tiro recte.
Bé, sí, no, et volia preguntar això. Un cop es va reeditar el programari amb la segona editorial, que era Terra
Ignota,
t'ha permès tancar com alguna etapa?
Sí, i alhora començar-ne una altra. Perquè sí que ara hi ha la perspectiva de 4 anys transcorreguts.
Sí.
En aquests 4 anys vaig escriure, publicar, i també ha tingut una bona acollida la novel·la El otro lado del espejo, amb Terra Ignota, una editorial que és tot el contrari de l'anterior experiència. Honestedat, transparència, facilitats... I com que l'incompliment de contracte de la primera editorial havia sigut flagrant des del principi i no hi havia ni un sol pagament, no va caldre ni tan sols cancel·lar-lo. Era incompliment de contracte, per tant, contracte anul·lat, i aleshores li vaig preguntar amb tota la confiança al Terra Ignota, l'actual editorial, si hi havia possibilitat de rescatar el poemari. I aquest passat mes de febrer, el van reeditar i vaig incloure un poema nou que no estava a la primera edició que l'he escrit aquest any, que es diu Apola, està a l'última pàgina, i no tens més que veure, o sigui, l'editorial de Regnota cuida moltíssim la seva feina, realment copsen molt bé el que tu vols expressar.
El que vols transmetre,
sí.
No?
I aquesta és la història de les cortades. La història de la novel·la El otro lado del espejo sorgeix una mica paral·lela a les cortades, perquè un cop acabada la primera edició i ja presentada i editada, jo havia escrit un relat, havia començat a escriure un relat que es va quedar allà. I aquest relat es deia L'altre lado de l'espejo. Quan temps després el vaig reprendre, em va costar molt, perquè jo ja no estava igual. I lluny d'acabar sent un relat gòtic o obscur, com és el contingut de les cortades...
Clar, és a dir, vas passar de fer vers curt
sí.
a un relat ja amb una estructura narrativa més llarga. Llavors és un sí, canvi en
sí,
tot això.
Sí, però es va fer sol. O sigui, es va fer sol. Ho va fer el... M'agrada dir que ho va fer la protagonista, que és també l'autora, dintre de la ficció, és l'autora, és la protagonista de la portada, la Bobby Marsh. O sigui, inicialment, aquest capítol, El otro lado del espejo, era un reflex d'ella expressant-se el seu propi sentiment, com jo ho havia fet amb el poemari, en un moment també de la seva vida en la que ja comencem a tenir més bagatge al darrere que, que perspectives endavant, no? Això, tots els que... passem dels 50 ens passa. Sí, a partir dels 40 acostumen a rondar aquestes sí. idees. Aleshores, aquest relat es va fer llarg i llarg fins al punt que jo vaig tenir una visió de que realment era una persona que havia sigut adolescent als anys 80, havia viscut tot el clímax del rock and roll dels anys 80, de les bandes macarres com Twisted Sister, Motley Crue, Poison, Wasp, i també la figura omnipresent l'any 84... quan es va publicar el Disbording de USA, que va ser el Bruce Springsteen, que encara el tenim fotent-li canya, però el seu moment àlgid va ser justament aquella època. Tot aquell univers que jo l'havia viscut en primera persona, perquè vaig ser adolescent en aquella època, en primera persona però amb la distància, perquè no estic a Estats Units, estic a Badalona, i les meves relacions i amistats no han sigut les que es desenvolupen aquí. És a dir, no és una novel·la autobiogràfica, i és important deixar-ho clar, però sí que és un homenatge a tots els que van ser els meus referents quan jo...
És més com potser com un reflex del passat, no?
Un homenatge.
Un
homenatge als referents. N'hi ha molts, està ple, i era un sentiment de deute cap a tots ells. O sigui, tu m'has aportat quelcom a la meva vida, jo tinc el deute de tornar-t'ho d'alguna manera.
D'alguna manera. I el llibre té un subtítol que es diu Històries Oscures. Quina és per tu la diferència entre una història fosca i una història de terror?
El terror és subjectiu perquè tots ens ha passat. Les pel·lícules que ens van fer molta por a segons quina edat, ara les veus i et fan riure. Aleshores, més que la pròpia història en si, el que una cosa origini terror depèn de l'espectador i de l'estat en el que... de fet, als 80 t'anaves a veure... pel·lícules d'apunyalats i gent amb serres mecàniques tallant-se els caps uns als altres, i ho anaves a veure amb els amics a fotre la gran festa al cine menjant crispetes. El terror, com a dir, és subjectiu. No, quan jo parlo d'obscuritat em refereixo més a potser la línia narrativa d'Edgar Allan Poe. Ell mai va escriure per fer por, però sens dubte està instaurada com la figura originària del relat de terror del thriller policíac i inclús de la ciència-ficció. Va ser un pioner en aquest sentit. Sí. I estem parlant d'algú que va morir fa 200 anys. I tot i que en algun àmbit cultural i gent de diverses rodalies m'han dit hòstia, a les cortades és molt Edgar Allan Poe. Jo vaig llegir el primer relat de Poe quan jo tenia 11 anys. Després vaig trigar dècades a llegir la seva obra completa. Per tant, no ha sigut una influència. Seria molt pedant per part meva dir que pretendre estar influït per Edgar Allan Poe, que va, ni de lluny. Edgar, a tus pies. Però sí que és veritat que ha sigut una feliç coincidència, a part d'una... Per mi és un compliment que em posa així de gras, perquè que et diguin això, doncs, hòstia...
S'agraeix, no?
I tant, sí, i tant que sí.
A la novel·la hi ha una atmosfera constant d'estranyesa i lirisme. Com treballes l'estil per mantenir aquest equilibri entre la bellesa i la foscor?
No ho treballo. O sigui, no, és totalment espontani. Una de les ressenyes que tu has llegit, que vaig passar, deien... Bueno, ho diu el Guillem Vidal, un periodista d'aquí a Badalona, que és autor del pròleg, diu, Jep Graupera escribe como es. I jo no puc desmentir un periodista que ha entrevistat a Vince Neil i a Alice Cooper. Guillem, tio, tens raó.
Et mostres natural.
Sí, és que no és un procés creatiu elaborat. Crec que en això radica bàsicament també la diferència entre la poesia o relat poètic i segons quina mena de ficció, no sé, qualsevol altre gènere, que és la diferència de la que et parlo és que és espontani. I tot i que El otro lado del espejo és una novel·la, a més, teixida i desenvolupada al llarg de 40 anys en temps real, és a dir, comença el 84 i acaba el 2022, sí. I té un eix evolutiu típic i arquetípic d'una novel·la, però tot és escrit amb aquesta espontaneïtat.
Vale.
Jo, el meu ritual és un gimbim, rock and roll als auriculars, i llavors amb això surt el que surt. Queda també una mica xulesc, dit així, al pedani, no és la intenció, perquè sembla que li donguis més grandesa o qualitat als personatges de la que potser tenen. Però és que en aquest cas, a les cortades, m'agrada insistir en que més que jo l'ha escrit la Bobby Marsh.
I com ha estat la rebuda d'aquest llibre?
Mira, fa un any llarg, un any i mig, vaig tenir també el privilegi de conèixer la Fira del Llibre de Sabadell el webmaster de la Quinclopèdia, que és la principal autoritat sobre Stephen King a Espanya, el Carlos. El Carlos em va fer una ressenya crítica de 4 pàgines a 4, molt destroyer, però molt
constructiva.
Molt constructiva, que encara que soni una paràfrasi, no?
Sí.
Entre destroyer constructiva, però sí, sí, sí. I a més, des d'aleshores tinc molt bon rotllo amb ell. Realment li he demanat que quan acabi la següent novel·la, que ja queda poquet, que és una mica una
continuació, no?
Continuació de l'altre lado del espejo, li he demanat que em faci el pròleg. Ja veurem, perquè ho ha de voler fer, ha de tenir temps,
clar.
Però l'acollida, em deies. Bé, o sigui, clar, els escriptors petits hi han de tenir molt clar, tocar de peus a terra i tenir humit, el que et deia abans. Ni jo sóc Stephen King, ni una gran escriptora badalonina, que és la Dana Darius, amb 15 novel·les a les seves esquenes, que quan algú té això, el que has de fer és callar-la, admirar-la i dir, hòstia, Dana, olé, perquè jo ni molt menys estic en aquest nivell. Doncs ni jo sóc Stephen King, ni ella és Nora Roberts, i hem de tenir molt clar a la divisió que juguem. Mm-hmm. Aleshores, al final costa molt sortir de l'àmbit de coneguts, familiars, i clar, coneguts i familiars no et diran que és una merda, encara que ho sigui. Sí,
yeah.
L'acollida, però sí que alguna persona que ha transcendit l'àmbit aquest de coneguts i familiars, doncs el balanç és bo.
Positiu.
A mi que un tio com el Carlos, el webmaster de la Quinclopèdia, em digui, un tio que es llegeix més de 70 llibres l'any i que és un expert en Stephen King, que té publicades més de 80 mm-hmm. obres, que el tio em digui, me has hecho estallar la cabeza, a mi això per mi és una falac, encara que potser la intenció no és aquesta, no? Dius, bueno, quan has tocat alguna cosa, una fibra,
sí.
Encara que no sigui agradable, però al final la història ha complert la seva raó de ser. Acollida, i ja et deixo del tema aquest de l'acollida que m'has preguntat, ens trobem, per desgràcia, els autors petits d'editorials petites, que el que ven és ser mediàtic. O sigui, no ven ser bon escriptor. Tothom sap que Belén Esteban va vendre un llibre a milers d'exemplars que es deia Ambiciones. Ho sé jo, sé el títol de l'obra i sé el nom d'aquesta senyora. Però no em preguntis quin ha sigut l'últim Premi Planeta ni l'obra, perquè no te la sabré dir.
Yeah.
Per què aquesta senyora ha venut el que ha venut? Perquè és mediàtica. Mm-hmm. A Badalona també tenim altres horteres mediàtiques com la Pilar Rahola. Ven el que ven, perquè és mediàtica. La diferència és que una s'ha encombrat des del seu propi públic, a l'altra l'hem encombrat des d'institucions polítiques i públiques. Però és la realitat, és la realitat. Hem de tenir molt clar a la lliga que juguem on podem arribar i on no. I tocar de peus a terra, i això també t'evita, i és el quelcom que m'agrada transmetre a possibles autors que ens estiguin mm-hmm. escoltant, t'evita el tocar de peus a terra que et sobrepassi el teu propi ego, perquè el teu propi ego és l'arma amb la que t'estafaran editorials pirates com la que jo vaig conèixer amb la meva primera publicació. Mm-hmm.
I ja, per últim, et vull preguntar que quin diries que ha estat el repte més gran a l'hora d'escriure El otro lado del espejo?
Uau! Des de la primera pàgina ha estat un repte, i et diré per què. Ja ho he dit alguna vegada, però és que no em cansaré de dir-ho fins que em mori. El meu estimat professor i tutor de 7è de GB, Josep Maria Damas, de l'escola Artur Martorell de Badalona, la vella, la dels edificis que ara estan en runes al parc de l'Artur de Can Soleil, quan va ja haver publicat a les Cortades, un dia vaig rebre un missatge seu i em va dir, escrit, i el tinc, tengo la sensación de que el último motivo que tengo para seguir vivo es esperar a la publicación de tu próxima novela. I no vaig arribar a temps, no vaig arribar a temps. Aleshores, aquesta novel·la té una dedicatòria a la seva memòria impresa i aquest era el repte, arribar a temps i no hi vaig arribar. El Josep Maria ja no hi és, però el llibre i el sentiment de...
En part està dedicat a ell.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Jep, doncs, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
A tu, Anna, moltes gràcies.
I amb la contundència i la claredat d'en Jep Graupera, autor de El otro lado del espejo, posem punt final a aquest Connectats d'avui. Demà tornarem, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts. Acabeu de passar una molt bona tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. Coblejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.